acostumats, com estàvem, a parlar del cosmos, de la física, de Déu i la ciència, ara toquem bastant de peus a la vida més quotidiana i a un dels temes més recurrents en converses de tota mena. Diu el pròleg del llibre, he titulat el llibre L'Avinguda i el Laberint com a contrast entre la nostra situació present i, en general, dels tres darrers segles, havent d'avançar contra tantes dificultats afegides en l'absurd laberint espanyol i la situació que voldríem, una avinguda cap a Europa al llarg de la Mediterrània. Si a vostès els costa això de la poesia, poden agafar el pròleg i tindran un assaig senceret en unes quantes pàgines del pensament d'un home positivista que ara ha derivat o creu raonable pensar en l'independència. En el pròleg diu David Jou, si Espanya fos repensada en profunditat, no seria pas absurda la possibilitat de romandre-hi, com a mal menor o potser amb entusiasme, qui sap. Però les possibilitats d'això són tan remotes i el retrocés tan evident que pensar-hi massa és una pèrdua garantida de temps i d'energia i un malbaratament d'il·lusions, tot i que sigui ben respectable intentar-ho si a algú li queden forces per creure-s'ho. Crec, però, que és millor, diu en un altre paràgraf, estar al costat d'Espanya des de la independència. David Jou, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Aquest pròleg és una declaració d'intencions, eh?
Sí, és una declaració d'intencions i una reflexió general, oberta a moltes possibilitats, però les meves preferències estan clares.
Fa molts anys que sobre la taula de David Jou hi ha aquest assumpte.
Sí, aquest assumpte ha sortit moltes vegades i quan es mira el primer volum de la meva obra completa, L'èxtasi i el càlcul, té una part dedicada a això. Quan es mira el segon volum de la meva obra completa, L'huracà sobre els mapes, també hi ha un llibre amb una part dedicada a això, de manera que és una continuïtat de reflexió sobre aquests temes civils.
Us ho preguntàvem per si algú li haurà cridat, o si David Jou ja ha rebut més d'una opinió en el sentit de dir, caram, no et feia tant, o no et feia tan punyent en determinades coses, o tenia més al cap la visió del David Jou més, no sé si dir-ne líric, o fins i tot agafant el tòpic directament més poètic, i aquí és un David Jou més tens, més cantallut en alguns moments.
Sí, no... Fa molts anys que és així, fa molts anys. El que passa que de mica en mica, doncs, un es va cansant. Jo m'he cansat d'Espanya, francament, d'aquesta manera d'Espanya. I jo, el meu àmbit mental, com el del Salvador Espriu, és més aviat la península ibèrica en general i Europa, una península ibèrica, diguem-ne, ben organitzada i que pugui ser rica, que Portugal sigui tingut en compte. Pensi, tots els mapes de la península ibèrica dibuixats des d'Espanya, Portugal és com si no existís. I llavors jo crec que hi ha realment un problema greu. Crec que aquesta visió ultranacionalista espanyola des de Madrid està perjudicant la riquesa de tota la península, és a dir, obviar l'eix mediterrani, que és un camí naturalíssim des de l'època dels romans, un camí econòmic claríssim, i boicotejar-lo contínuament, trencar-lo, és de bojos, és a dir, s'ha arribat a una situació d'una paranoia nacionalista espanyola que, bueno, que em fa por, simplement, i llavors jo voldria una cosa, poder sumar des de la diferència.
Dèiem al principi que gairebé estàvem davant del llibre d'un home positivista que s'ha vist, no sé si més o menys obligat o no, per les circumstàncies, a plantejar-se més que mai aquesta qüestió de la independència. En alguns moments del pròleg, David Jou diu, si jo tinc, i jo m'estimo Espanya, tinc amics, tinc relació, admiro la seva cultura, admiro totes aquestes coses, però en la situació actual gairebé com si l'haguessin abocat a una aquest pensament.
A veure, Espanya podria ser una gran cosa, fins i tot el pròleg de la Constitució, que encara que parlés de nació espanyola, encara no deia lo d'indissoluble i tot això, però parlava de los pueblos d'Espanya, si avui dia dius això, i això que ho diu la Constitució, bueno, sembla com si estiguessis sent una mena de revolucionari, per favor, però hi hauria d'haver algun dia, o bé que Espanya reconegués la seva seva realitat diversa, multinacional, multicultural, o simplement amb una independència, perquè és que contínuament arribes a uns acords, pensi que encara no han estat fetes totes les transferències que es van acordar fa 30 anys. I llavors diuen, com és que ens dieu ara? Com és que sou tan impacients? Per favor, si en 30 anys encara no han fet ni totes les transferències que s'havien de fer, llavors, i si anem retrocedint contínuament, clar, llavors te n'atipes.
En canvi, hi ha en algun moment del pròleg en què, a més d'aquesta reflexió, o sigui, que David Jou no espera gran cosa d'Espanya, tampoc no espera gran cosa de l'Europa que el va decebre en el seu dia, sí, en el conflicte de Srebrenica, per exemple, però no sé si dic que tampoc, vaja, cal pensar que espera una mica més de Catalunya, però que lamenta, o almenys aquesta és la sensació que tenim a l'hora de llegir també alguns dels poemes, la incapacitat de sumar del poble de Catalunya o de la classe política de Catalunya per avançar en aquest procés que deixa tan obertament explicitat sobre la taula.
Sí, no espero res de ningú. No.
Caram!
Sí. A veure, del poble de Catalunya s'ha comportat, és tota una història de ximpleria, a veure, de ximpleria. Pensi la Guerra Civil com es va regalant en Franco la victòria, a primer matant munts de catòlics, matant-se els socialistes com els comunistes trotskistes, els comunistes anarquistes, entre ells enviant els joves a lluitar al front i a la rereguarda matant-se entre ells. Bueno, era una cosa tan demencial. Vostè llegeixi George Orwell, Homenatge a Catalunya, ve aquí, està entusiasmat, i al final marxa d'aquí. Per què marxa d'aquí? Perquè a la Rambla de Barcelona, quan ell estava al Cafè Moca, li disparen un tret al coll, que està a punt de matar-lo, perquè ell no era pròpiament de les brigades internacionals, que era ell, no era ben bé dels bons... Bueno, és una cosa de bogeria, eh? I llavors, clar, i pensi, doncs, abans regalar els carlins contra els liberals al llarg del segle XIX, el monestir de Ripoll el van destruir els catalans, i llavors van destruir a pic i pala, perquè llavors hi havia els carlins, hi havia els liberals, i llavors quan entraves a la ciutat de l'un, doncs li destruïes tot el que podies. És de bojos, i actualment seguim en la mateixa tessitura, ara no matant, però amb la divisió cadascú narcisista del seu matís i de la seva dèria i de la seva mania. Bueno, i així no es va enlloc, i per això estem com estem.
Aleshores, un incrèdul en tantes coses, en què creu?
En res. En Déu sí.
És que ens ho veiem a venir, eh?
En Déu i la realitat física, i ja està, però amb gran... Però encara que no cregui, no hi ha gran problema. Dir la, com cito en el meu pròleg i la divisa dels ducs de Borgonya, que sempre m'ha cridat molt l'atenció, no cal esperança per emprendre. Bueno, si tu creus que una cosa és lògica i que s'ha de fer, fes-la, encara que no tinguis esperança, fes-la. Si creus que és lògica, i llavors aquest llibre de poemes que han anat sortint a l'Eco, hi ha... A mi m'interessa més que l'aspecte polític és més una lluita de poder, l'aspecte conceptual. Clar, no pot ser una Espanya que diu, no, és que a nosaltres ens interessa que ens uneix, quan Espanya és un esforç de destrucció absoluta de la unitat entre els països que tenim, que compartim la llengua catalana. És la destrucció, la voluntat de destrucció, que no es vegi TV3 al País Valencià, enfonsar la llengua València, enfonsar la llengua Mallorca, enfonsar aquí el sistema d'ensenyament que hi havia d'immersió. És un esforç de destrucció absolut, premeditat, de divisió. No és unió, Espanya no és unió, Espanya és divisió.
El que passa és que, escoltant-vos, si un no acaba de creure en Espanya, si un no acaba de creure en la voluntat de la classe política catalana, i deixem la classe política perquè és on apreteu més en el sentit d'aquesta voluntat d'unitat, aleshores, ho arreglarà Déu, això, o qui ho arreglarà?
O això s'ha d'arreglar entre tots i amb bona voluntat, simplement, ja està, no... s'ha d'arreglar, doncs, amb democràcia...
Pot creure David Jou en la bona voluntat, posant
no.
sobre la taula?
No, tampoc, però bueno, s'hi ha d'optar, i s'hi ha de pensar, i s'hi ha... Jo crec, en realitat, que cadascú de nosaltres podria ser molt millor del que és i molt més eficaç del que és, en aquest sentit, sí que crec que hi ha moltes possibilitats, però bueno... quan veus també tants nois que al començament, quan són petits, tenen aquella curiositat, aquella vitalitat, aquelles ganes de saber, d'estudiar, de col·laborar, i arriben a l'adolescència i no saps què els hi passa, es trenca tota aquella línia de futur tan rica, amb tant de poder, bueno, amb tanta potència, doncs què sé jo, no sé, però val la pena, ja que el tema m'interessa i que sí, que crec en les possibilitats de fer coses, doncs fem-les.
Esteu molt escèptic o no?
Bastant.
Tirant a molt, ens sembla.
Sí, el que passa és que, malgrat l'escepticisme, com a mínim, jo sempre he treballat en el món de les idees i convé tenir les idees clares. I clar, i quan abans deia, lo que nos une, es que a nosotros nos interessa lo que nos une. Quan estàs veient amb quina falta d'escrúpols estan dividint, estan trencant la unitat cultural entre Catalunya, València i les Illes, i llavors tot allò que et diuen, aquella retòrica mentidera, quan et diuen que tu vius gràcies als diners que et deixen ells, quan és mentida que aquests diners han sortit d'aquí, i llavors clar, dius, però on som? On som? Perquè llavors quan diuen aquí som els nacionalistes i ells no són nacionalistes, però senyor, quines aberracions, i com des d'aquí se'ls hi segueix el corrent dient el partit CiU és un partit nacionalista, però en canvi el PP i el PSOE i els partits nacionalistes, per favor, els grans partits nacionalistes d'Espanya són PP i PSOE, ultranacionalistes actualment.
En un poema David ja ho diu, raó, raons. No sé si tinc raó, però estimo les meves raons i procuro eixamplar-les quan puc, escoltant les raons dels altres. Però la raó, qui la té? I qui la busca? I qui la necessita? Massa sovint en tenim prou amb raons que s'assemblen més a excuses o pretextos que no pas a arguments i lucideses, raons com a refugis més que no pas com a intempèries, raons com a seguretats i muralles més que no pas com a llibertats i recerques. O sigui que, en part, vet aquí l'argument, no?
Sí.
L'excusa que té cadascú per apuntar l'altre.
Sí, però això, quan la democràcia es va inventar precisament per quan hi ha situacions com aquestes, que serenament cadascú pugui dir les seves raons i després votar, però quan hi ha una cosa des de fora que t'impedeix votar, llavors, clar, diu una cosa que és tan clara que s'ha que és una cosa que produeix neguit, que ja hi ha massa espoli econòmic. Quan dius que demanes les balances fiscals et diuen que no te les volen donar, però vostè s'imagina formar part d'una societat econòmica, vostè ser un soci d'aquella societat econòmica que quan demanes els comptes no te'ls vulguin donar, t'insultin, que cada vegada que estàs demanant doncs que t'escoltin, doncs no t'escoltin, que dediquin més esforç a espiar-te que a escoltar-te. És una vergonya, d'això n'has de marxar, o bé poden canviar els socis, i llavors, clar, però n'has de marxar no per tancar-te amb tu, sinó també per seguir col·laborant amb ells, però des de fora.
Quantes persones que puguin escoltar David Jou poden dir, escoltant tot això, en el fons, estic escoltant un discurs ideològic, o no?
No, jo no tinc idea, per mi no és ideològic, és simplement posar, doncs, fer una cosa més... Quan jo sóc un entusiasta de la unitat. Jo, com a físic, sóc un entusiasta de la unitat de les lleis de la física. Jo, com a cristià, sóc un entusiasta de la unitat del cristianisme. Sóc un entusiasta de la unitat de les cultures, de la unitat de les famílies. Però la unitat passa per reconèixer la diferència de l'altre, escoltar l'altre, atendre les raons de l'altre i, entre tots, buscar solucions. Per mi, Espanya no és un gran problema. En matemàtiques, un conjunt de conjunts és un conjunt i podria ser perfectament una nació comuna constituïda per diverses nacions, no hi hauria cap mena de problema.
Les matemàtiques deuen ser més fàcils perquè no són emocionals, no?
Efectivament. Bueno, qui practica les matemàtiques és molt emocional, però vaja, però naturalment podria ser, però vull dir, conceptualment no hi ha un problema gravíssim.
Ho dic en el fons per si... Aquest discurs, plantejant-ho d'una altra manera, algú pot creure que s'arrenglera en una ideologia política determinada.
No.
Encara que el propi autor no ho cregui així, cregui fermament que està exposant un concepte, que està exposant, vaja, una qüestió tan clara com la que heu exposat, però algú pugui dir, sí, però malgrat tot està dient coses que estan dient algunes formacions polítiques anclades en una determinada ideologia.
M'és igual.
Us és igual.
M'és igual. a mi tant se me'n dona. I el que vull és que d'això se'n pugui parlar, donant les diverses raons, i que es pugui votar. I després de la votació que surti el que sigui. Llavors això no em dirà que sigui una cosa política, que t'arrengleres amb una posició o amb una altra. Això és una cosa naturalíssima.
Potser ho diem així perquè algú pot defensar en veu alta: no em fiqueu a cap lloc, que jo penso el que penso i ja està? O estem en una època en què quan un diu el que pensa, aviat l'arrengleren en un lloc o un altre?
Que arrengleren, que facin el que vulguin, no. Però quan tu dius la paraula, un cop ja dita, ja no és teva. Llavors és paraula pública, paraula per reflexionar qui vulgui, per atacar-la qui vulgui, ja està, no passa res.
En el llibre apareix Ibèria, apareix Hispània i apareix Sefarad.
Sí.
Tots tres volgudament i amb intenció per circumstàncies també ben diverses, a part d'aquest homenatge Espriu que David Jou diu obertament també que vol fer en el llibre i que li ve molt de gust fer en el llibre.
Molt de gust, sí. Sí, Espriu m'havia acollit molt bé, m'havia tractat molt bé. Que passa que el seu llibre, De la pell de brau, és un llibre amb una certa esperança, dient el dia que vingui democràcia es podrà parlar i es podran arreglar les coses. Veus que ha vingut democràcia i veus que hi ha coses que no s'arreglen i veus que hi ha coses que quan demanes una cosa, la solució, vull dir, la resposta és l'insult i la resposta és el setge econòmic i la resposta és robar encara més. I llavors, clar, Espriu podia tenir una esperança, podia pensar, però jo no la tinc, francament.
Plantegem una hipòtesi d'aquelles molt, vaja, molt de periodisme de tercera. Què creieu que podria pensar Espriu ara?
Bueno, no ho sé, imagino que més o menys com tants de nosaltres estaria enormement decebut. És a dir, jo no dic és tenim el dret necessari de tenir un estat independent només per nosaltres. No, jo crec que una nació té la necessitat absoluta, imperiosa, no el dret, la necessitat de tenir un estat. No que pot ser un estat compartit amb altres, naturalment, podria ser, però clar, un estat, pagar un estat perquè t'ataqui a tu, perquè ataqui la teva llengua, perquè pensi que la nostra llengua doncs la parla molta més gent que el maltès, que el luxemburguès. Maltès i luxemburguès són reconeguts a Europa. En canvi, el català no és reconegut a Europa. Espanya s'hi oposa tot el que pot. Clar, estàs pagant un estat perquè vagi contra tu, contra les teves lleis, contra la teva economia, contra amagant la teva història, amagant-te el món. Clar, no pot ser. Ara que diguessis, és l'estat espanyol, però és un estat que em recolza, és un estat que em representa fora, és un estat que m'ajuda. Bueno, benvingut, seria una possibilitat, naturalment.
Què creieu, que hem estat massa masells?
Sempre aquí, sempre s'està bastant mateix, o a vegades potser et deixes il·lusionar. Clar, pensi tot el període d'en Jordi Pujol, hem estat en una època, diem, bueno, ajudarem a Espanya, canviarem Espanya, doncs canviarem el que puguem, perquè tampoc has de voler canviar l'altre, simplement trobar un espai de comprensió, consolidarem Espanya, l'estabilitat, contribuirem a l'estabilitat. Bueno, cada petit progrés que feia en Jordi Pujol, també des de la premsa de Madrid, eren uns atacs bestials quan es va aconseguir el primer 15% de l'IRPF, uns atacs, també, i llavors, clar, al final te n'atipes molt.
Ens mantindrem fidels per sempre més al servei d'aquest poble, versus, diu un altre dels poemes de David Jou, entre molts d'altres, que em marcaren poderosament. Però després, de mica en mica, quanta fatiga, quant d'escepticisme respecte d'aquest poble, tanta divisió, tanta incapacitat per sumar, tant d'equivocar-se clamorosament en els moments decisius. Ja sé que als pobles els agrada que els diguin que sempre tenen raó, però no és veritat. Tantes simplificacions puerils, tant de sentimentalisme erràtic, tanta dificultat per seguir un argument de més de 10 línies, sense comptar els titelles a les ordres de Madrid, sempre servil, sempre secundant el robatori o menyspreu, la mentida, envilint a la seva conveniència els nobles noms de legalitat i d'Espanya. I torno sovint, Espriu, lúcid, escèptic, dur, emprenedor sense necessitat d'esperança per retrobar aquest sentit de fidelitat. No sé si un poble, però sí una causa més gran que aquest poble i que fa gran aquest poble. La llibertat que ens volen negar, la llengua que ens volen destruir, la democràcia que ens volen impedir, la justícia que tan sovint ens neguen, el diàleg que esclafen amb amenaces. Ens mantindrem fidels per sempre més al servei d'aquest poble, sí, mentre la causa d'aquest poble sigui noble, justa, capaç de fer digne i ric qualsevol altre poble. Aquí, de nou, torneu a posar el dit a la nostra anafra, per dir-ho d'alguna manera, no?
Sí, sí, i llavors d'una banda hi ha un atac al nostre poble des del punt de vista d'un lector de la Bíblia. Els lectors de la Bíblia que coneixem els profetes sabem que els profetes d'Israel contínuament estan atacant Israel dient no és això el que calia, no és això el que havíem de fer. I llavors, doncs, Espriu estava molt interessat en la Bíblia, jo també estic molt interessat en la Bíblia, en aquest tipus de crítica. Però d'altra banda, clar, també no voldria, doncs, que la causa catalana només es mirés ella. Jo la crec precisament molt universal, és a dir, jo crec que és una causa que posa en qüestió tota l'organització de la península. Si el futur de la península hi ha d'haver democràcia, si el futur d'Europa hi ha d'haver democràcia, la causa catalana és una causa interessant, important.
Com que ens ho heu posat molt bé, un apunt només, aquesta analogia que ha fet Artur Mas amb l'estat d'Israel i Catalunya?
Sí, bueno, és una analogia que ja es troba també. Pensi que Salvador Espriu, precisament, agafa, quan parla de Sefarad, agafa la denominació que donava Israel a la península ibèrica, i llavors el poble d'Israel, que és expulsat de la península ibèrica. Clar, pensi que quan diuen nostra història mil·lenària, ja sabem que és nostra història mil·lenària, és la Inquisició, és l'exposició dels moriscos, és l'expulsió dels jueus, és la matança de milers d'indígenes d'Amèrica, això és la nostra història mil·lenària, és altres coses, afortunadament, naturalment, però també és això. Llavors, clar, quan diuen nostra història mil·lenària, doncs primer que n'hi ha, que és mil·lenària, com la de tots els pobles, però que no, que és molt, molt qüestionable.
Aquells que puguin pensar, home, és que ara em costa d'establir una analogia amb Israel.
Oh, l'analogia amb Israel, doncs, s'havia vist en les seves èpoques. El que passa que ara, com que Israel té molta més força militar que la que tenia abans, i també ha tractat massa malament els palestins, és difícil sentir-se sí. tant a prop. Però en l'època que Espriu treballava, escrivia, el poble d'Israel es veia assetjat per una majoria immensa dels altres pobles d'Egipte, de Síria, que estaven tots contra ells, amb la voluntat de no reconèixer-lo, de destruir-lo. Clar, llavors sí que et senties molt proper a l'experiència israeliana d'estar voltat d'una altra gran majoria que et vol destruir, que et vol destruir, diem-ne, com a llengua, com a cultura, com a iniciativa política pròpia, com a iniciativa econòmica. No és que et vulgui matar, en aquest cas. Uh-huh. Però, clar, llavors sí que hi havia una analogia. Aquesta analogia potser s'ha anat difuminant una mica amb la brutalitat excessiva d'Israel contra els casos palestins, amb l'excessiva ocupació de terreny palestí, amb colònies, i això sí que ara, doncs, és una cosa que no es veu amb tanta claredat, naturalment.
Com que parlem amb un científic, doncs bé, anem a posar-nos allò en l'abstracció conceptual. El govern d'Espanya representa Espanya?
Representen la seva visió d'Espanya. És a dir, no representen Espanya, representen una visió d'Espanya que ells creuen que és la visió de tothom.
Hauríem de poder separar el govern d'Espanya i dels espanyols?
Seria molt convenient. És a dir, pensi que quan a Madrid el Congrés només es parla castellà, això és una aberració. Pensi, seria una possibilitat, però pensi, al Parlament Europeu es parla diverses llengües. Doncs allà dintre, no pel fet de que estigui a Madrid, s'ha de parlar ja només castellà. Simplement allò hauria de ser una cosa plurinacional, adaptar, i que si poguessin parlar les mateixes llengües. Si no és cada dia, doncs com a mínim un nombre que simbòlicament d'ocasions fos prou clar i prou ampli, que encara estigui prohibit parlar català al Congrés, és una vergonya.
Ho dic per aquella, vaja, no sé, conveniència o no, de separar els pobles de les persones que representen els pobles.
Seria convenient, és a dir, que a Madrid hi hagués un arbitratge just dels diferents interessos de les diferents zones d'Espanya, i més diàleg amb Portugal, insisteixo, que està completament arraconat i desconegut. I llavors hi hagués, diem-ne, un arbitratge que no fos alhora jutge i part, però és que ara ells són jutge i part. La Constitució, diu, respecte a la Constitució, la lectura de la Constitució que han anat fent és cada vegada més restrictiva, i feta amb jutges que han anat anomenant ells, i fins a l'extrem hi ha de tenir un president que ja està clarament contra d'una part. Això és una cosa intolerable, és que des del punt de vista de la justícia és intolerable.
Obrir-se al món, un fragment del poema. Et diuen que apostar per Catalunya és fomentar l'odi a Espanya. No és així, no ha de ser així. La gent de món ho sap prou bé. Les fronteres no afableixen les amistats, no impedeixen les col·laboracions, no aturen els viatges ni els negocis. Pots estimar Londres, París, Roma, Berlín, Madrid, Andalusia, Sicília, Provència, Baviera, la Toscana. Pots estimar tantes llengües com puguis entendre, malgrat que hi hagi fronteres, les tènues fronteres d'avui, la lògica defensa jurídica d'ecosistemes humans. I David Jou agafa una de les frases més frases de totes les frases que poden haver a l'Evangeli. Estima l'altre com a tu mateix, diu l'Evangeli, però no et diu que tu no hagis de ser tu, que l'altre no hagi de ser l'altre. Estima, et diu, estima, i és això el que has de fer, siguin quines siguin les fronteres. Ens estimem poc, doncs.
Efectivament, per mi hi ha coses molt més importants que Catalunya, molt més importants que Espanya, molt més importants que Europa, i és precisament això, diem-ne, l'amor, l'esperit de fraternitat, l'esperit de suma, l'esperit de col·laboració, l'escolta de l'altre, tot això és molt més important. Desapareixerà Catalunya, desapareixerà Espanya, Europa quedarà convertida en un petit apèndix d'Àsia, però i si el que quedés d'això fos definitivament aquesta capacitat d'escoltar, de respectar, d'estimar, no passaria res que es perdés tot això.
Això ha estat un exercici de relativització absoluta, eh? Per aquells que pensin que el sobiranisme o l'unionisme és la seva tesi de capçalera dia sí, dia també.
A mi tant se me'n dona. Per mi la cosa més important són coses més profundament espirituals, i la cosa més important, per això abans parlava de Déu, i de Déu dirà, bueno, una ficció, no sé què, tant se me'n dona. El Déu aquest és aquesta frase, estima l'altre com a tu mateix. I llavors aquesta cosa, però estimar l'altre és reconèixer que existeix l'altre, no dir, no, tu no existeixes, no, és escoltar l'altre, reconèixer que existeix l'altre, sumar amb l'altre, poder divertir-se amb l'altre, poder contribuir amb l'altre, tenir diferències amb l'altre, de vegades naturalment, i barallar-se, però tenir un mínim, i això és molt més important que qualsevol nació que hi hagi a la Terra, que qualsevol llengua.
Creieu que s'estimen més els ciutadans que els representants polítics dels ciutadans?
Sí, jo no tinc cap mena de problema. Jo estimo amb passió la llengua castellana, amb passió, perquè sobretot pels seus literats, pels grans poetes, és una cosa, no és una cosa de condescendència, és una cosa d'amor autèntic, com estimo veure també el francès, l'italià, clar, les llengües que coneixes, que pots llegir, que pots més o menys parlar, que en coneixes la literatura, clar, de mica en mica formen part dels teus amors, bueno, i clar, llavors el meu món, quan em diuen no, és que Espanya ha de ser el seu àmbit, per què Espanya i per què no Espanya i França, Itàlia, clar, quan llegeixes correntment i sense problemes, l'italià, el francès, el castellà i tot això, quina meravella de llengües i tot això, llavors en els pobles no hi ha problema, la gent va d'un lloc, va d'un altre, pot tenir un gran amor per l'altra gent, per això dic que la frontera que volem nosaltres és la frontera com l'espai de Schengen, aquesta frontera que quan passes d'Espanya a França, quan vas a Itàlia, ningú no et demana el carnet, tu fas tranquil·lament, vas d'un lloc a un altre, l'únic que canvia és l'administració, que t'ha d'atendre les carreteres, que ha de prendre les iniciatives econòmiques, etc.
O sigui que en el coneixement i en el respecte a la singularitat de l'altre hi ha una de les bases de l'estimació.
Absolutament. Si tu no reconeixes l'altre, ja està, ja estàs negant l'altre, naturalment. La primera cosa que hi ha és reconèixer que hi ha un altre, perquè clar, estima l'altre com a tu mateix. Si no hi ha un altre, perquè has d'estimar a cap altra cosa que tu mateix. Ja està, la primera cosa de l'amor passa pel reconeixement de l'altre.
Quan s'estava, diguem-ne, cuinant aquest llibre, que com deia David Jou, forma part d'un recull poètic que s'ha anat fent al llarg del temps, teníeu la sensació que estàveu fent un recull que tindria una repercussió diferent dels altres treballs de David Jou per raons òbvies?
Sí. I llavors, clar, aquest any he publicat dos llibres, un és poemes sobre ciència i fe, i l'altre aquest de poemes sobre Catalunya i Espanya. Podríem dir, fa anys m'haurien afusellat per l'un, m'haurien afusellat l'altre pels altres, clar, ja saps? Dir, a veure, no és broma, dir, el que ha passat en aquest país només fa 70 anys, clar, per escriure un d'aquests dos llibres t'haurien matat per les dues bandes, però bueno, si et maten, ara ja no em ve d'aquí, ja he viscut.
Que això torna a ser una relativització absoluta, eh?
Sí, potser sí. És que la relativització a vegades et fa molt lliure i et dona molta llibertat.
Què és l'edat, això, o la maduresa, o què?
Podria ser. Arriba un moment que dius, bueno, ja he viscut, ja he fet prou, em segueix interessant la vida, em segueixen podent fer coses, però, bueno, ja no passaria res que em morís, ja està, no passa res.
No em passa res, però, esclar, no havíem escoltat encara... Em sembla que amb 25 anys a la casa encara no havíem escoltat algú que digués, mira, si em maten, no ve d'aquí.
Efectivament.
Agafat a la frase...
La veritat és que no ve d'aquí.
No ve d'aquí?
No ve d'aquí.
Això sí que és l'assumpció d'un, vaja, d'una convicció personal molt forta. Eh?
És que saber morir dona una gran llibertat per viure, i llavors una gran cosa. Clar, quan estàs enganxat ja ho diu l'Evangeli, qui vulgui salvar la vida la perdrà. I llavors, clar, veus gent tan enganxada a la vida, compte, jo vull assegurar la vida, un any més de vida, una cosa... Quina cosa, senyor! Viu amb intensitat, i jo llavors potser perquè he tingut la sort de poder viure amb molta intensitat i fent coses que m'agradava, doncs ja està. No passa res, morir-se.
No, però esclar, ve aquí aquelles preguntes tan ximples. Quina edat teniu ara?
Vaig fer 60 anys, vam fer la celebració de 60 anys precisament el dissabte a la nit.
Doncs esclar, que entendreu que algú que us escolti dirà, home, però si té 60 anys i és jove aquest home, com pot parlar així als 60 anys? O, ho dic, per si d'alguna manera una expressió pública tan convençuda de ja he fet la vida jo, allò bàsic i fonamental de la vida, crec que ho he fet, i per tant tot el que vingui, doncs mira, si ve molt bé...
Propina. Pensi que quan vaig néixer vaig estar a punt de morir-me. Tota la meva vida ha estat propina. Llavors una cosa que et dona una sensació de llibertat i d'alegria, bueno, llavors veus les coses més com a drets, com a dons. Dius, dret a la vida. Qui té dret a la vida? Ningú té dret a la vida. El que tenim dret és a que no ens prenguin la vida. Però la vida la pots perdre en qualsevol moment. La vida no és un dret teu que puguis conservar, que puguis exigir. Sí que pots exigir als altres que respectin la teva vida, que no et posin dificultats a la teva vida, això sí, però la vida és un do. I un cop te n'adones doncs, que és un do, també et sents molt més lliure. És a dir, quan dir que jo ara podria morir no és nihilisme ni desdeny cap a la vida, sinó una sensació, diguem-ne, diria, de llibertat, d'alegria, per part meva, no pas d'amargor ni de res, al contrari.
Partint d'aquest pressupòsit, l'Avinguda i el Laberint és exactament el que David Jou li ha donat la gana de dir sobre això.
Efectivament, però no de dir-ho arbitràriament.
No, està clar.
Humilment, d'intentar contribuir en el possible a la llibertat de pensament, tant dels que pensen igual com dels que pensen diferent. Tal com quan he escrit poemes sobre ciència i fe, no he volgut mai convèncer ningú que es fes catòlic, que es fes cristià, sinó simplement que tingués més llibertat de pensament, de que quan la diguessin la ciència és incompatible amb la religió, sabés que no és així, que és compatible, o com a mínim que per alguns és compatible, i quan diguessin, escolta, Catalunya i Espanya es podrien portar molt bé els uns amb els altres si fossin independents, o si Espanya fos diferent també es podrien portar molt bé i Espanya podria ser una gran cosa, bueno, que s'hi pugui pensar amb serenitat i ja està, però que no s'acceptin qualsevol mena de vergonyes i de falsificacions i de tergiversacions.
Enteneu que aquest llibre pot tenir un ventall de públic bastant més ampli?
No ho sé, podria ser. Ja m'agradaria,
mal
però bueno, que sigui el que Déu vulgui.
Mal que sigui per el tema, oi?
Sí.
I ho dic per si el poeta ha pogut constatar ja una certa repercussió del llibre o comentaris que han vingut des de sectors que vaja, diguem-ne, en anteriors ocasions no s'havien pogut pronunciar sobre l'obra de David Jou.
No. En general, la meva obra és com si no existís. Diguem-ne, si mires l'avui, si mires l'ara, si mires el temps, si mires TV3, si mires el periòdico, gairebé mai no trobarà cap comentari sobre la meva obra. Sóc com Déu, inexistent.
Ai. O present a tot arreu, sense... d'una forma discreta.
Podria ser. I trobar molta gent que tenia un gran interès pels meus llibres, i llavors és aquesta tensió, diguem-ne, de públic en directe, encara que no passi a través de la premsa, sinó per sota de la premsa, que realment doncs, he tingut la sort de tenir un públic molt interessat, molt apassionat, molt fidel, i amb qui he tingut unes relacions intensíssimes.
Des del punt de vista de la mera curiositat, aquí l'aspecte formal era tan important com l'aspecte de fons?
No.
No.
No, aquí per mi, sobretot, era, hi havia la part de passió, és un tipus d'addicció simple, d'addicció per utilitzar recursos poètics, recursos de la retòrica poètica per combinades amb les idees, i llavors era més aviat això, més que no pas fer sonets, que n'hi ha, hi ha sonets, però més que no pas fer poemes molt formalment acurats. Dic, clar, tinc llibres sencers de sonets, tinc llibres sencers dedicats a exploració de formes poètiques visuals noves, intents doncs, molt curiosos, relacionats amb la ciència, amb la naturalesa, les formes molt diverses. Aquest m'ha fet l'efecte que no es tractava d'això, es tractava una cosa, diem-ne, molt simple, però sense ganes de convèncer ningú de la meva opinió, sinó exposant la meva opinió i ajudant a pensar si algú... Jo no, amb aquest llibre no he volgut irritar ningú, és a dir, la meva, aquest no és un llibre contra algú, és un llibre contra algunes idees que, si canviessin una mica d'Espanya, podrien ser apreciables, però que no sembla que hi hagi ni la més mínima voluntat de canviar.
O sigui que no estem davant d'un poeta militant.
No, militant sí que milito. Milito,
però no en el sentit de la militància que tenim acostumats.
No, la meva militància és la claredat intel·lectual, en el possible. És a dir, si dedicar 40 anys a la física està per anar esbrinant quina mena d'ordre hi havia rere les coses del món o quina mena de desordres, i si la religió m'ha interessat perquè m'ha fet pensar sobre Déu i sobre la relació amb els altres, i aquella cosa que diuen la religió va contra la raó i la religió, doncs a mi m'ha fet pensar moltíssim, perquè com que no són coses òbvies, i tenir dues visions del món diferent, la que et ve de la religió, la que et ve de la poesia, la que et ve de la ciència, i veure que ho veus, que ho vius amb tota tranquil·litat, però que has de fer un cert esforç per passar d'un llenguatge a un altre, d'un punt de vista a un altre, és una cosa que a mi sempre m'ha interessat, i que era aquest tipus de cosa, una certa claredat mental, un cert dinamisme mental, el que m'interessava, al servei de la llibertat de tots plegats. Mm-hmm. I qui digui això no forma part de les meves opinions, no és pas el meu enemic, ni de bon tros, ni de bon tros.
Ara una qüestió molt simple, que anem enrere?
Enrere en quin sentit?
En el sentit més de valors, en el sentit més de, ja que hem agafat aquesta entrevista en allò d'estimeu-vos els uns als altres, etcètera, etcètera, anem enrere?
No, anem... Bueno,
anem fent,
estem en
anem
una època
fent.
Difícil, estem en una època, per exemple, clar, que ha estat escandalós, doncs la primacia que han tingut els diners d'una manera tan absolutament obscena sobre qualsevol altra cosa. Això ha estat una cosa molt desmoralitzadora per molta gent, molt desmoralitzadora. Llavors, realment, parlar avui d'amor, de comprensió, quan veus que els diners han manat per sobre de tot, els diners sempre s'han de respectar perquè representen un esforç humà, això, de com el diner com a esforç humà i com a creador de riquesa mereix tot el meu respecte, però que tingui aquesta capacitat brutal de destruir posant els seus interessos per sobre de tot és indignant.
Suposo, però, que hem de poder continuar confiant en l'ésser humà, no?
Sí. Bueno, a veure, per mi és més fàcil creure en Déu que en l'ésser humà, però bueno, ja que Déu diu creu en l'ésser humà, estima l'altre, doncs què hi farem? Doncs procuro estimar l'altre, que em costa, l'estima l'altre a mi em costa moltíssim.
És un símbol condicionat aquest,
eh?
És un símbol condicionat el que heu expressat, eh?
Sí. Un per un, noi, quantes coses, quantes riqueses hi ha en la gent, comences a posar segons quines coses, senyor, necessites, bueno, tot, alguna cosa que et faci creure en la humanitat. A mi em costa, sóc una persona de molt poca fe, només crec en Déu, com deia abans, i llavors, bueno, i això, mira, però realment de molt poca fe, perquè és que si has de creure en la humanitat, realment la dosi de fe que necessites és tan gran que, bueno, però prefereixo mantenir una mica de fe en això, Déu-nos en guard, si no.
Sou poc il·lus, vaja.
Ai, no sé, potser sóc molt il·lus, no ho sé, No. És a dir, no pretenc tenir idees més clares que altra gent, però com a mínim haver-hi donat més voltes, haver-hi pensat més, haver-hi intentat expressar-les de maneres més diverses, sí.
En què esteu treballant ara?
Ara estava treballant en un llibre sobre turbulència quàntica, aspectes termodinàmics de la turbulència clàssica i quàntica.
Agafem-nos, eh?
Sí, són temes apassionants, molt bonics. En concret, estava treballant en una dualitat entre la termodinàmica de la radiació electromagnètica i la termodinàmica de les cordes còsmiques. Bueno, és que les matemàtiques se serenen molt, donen molta pau, donen molt. Quan veus aquestes coses que estan per sota de molt més enllà de la Terra, molt més enllà del sistema solar, molt més enllà de la galàxia, que són molt més generals que tot això, disfrutes molt.
El que podem assegurar és que pocs a peu de carrer us discutiran, això, eh?
Sí, sí, perquè és una cosa realment molt bonica, molt interessant.
Ja està clar que sí. David Jou, gràcies per estar aquest matí amb nosaltres, l'Avinguda i el Laberint, el darrer poemari de David Jou, dedicat precisament a aquesta relació entre Catalunya i Espanya que es va presentar el passat diumenge. Fins la propera, David, gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, bon dia.
Adéu.
Són les 11, en 5 minuts tornem i recuperem la història d'aquell anell que va quedar enterrat al carrer Fonollà des del segle I després de Crist. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.